5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I el seu equip habitual, eh? I el seu equip habitual, no ens el deixessin pas, encapçalat pel Toni Olivella, amb el Marc Pujol com a ajudant i la Goretti Martínez com a la dona de l'influencer, ara que està molt de moda això de la influencer i tal. Ja sabeu, és un programa que agafem 5 efemèrides de la setmana que entra i les desenvolupem una mica, us ho explico una mica, us intento explicar una mica això i ho complementem amb unes músiques. Però tot plegat, ho encetem sempre amb una cançó que parla, doncs, com no, de records, d'efemèrides, de coses d'aquestes, i, per tant, en definitiva, de memòria. Per això avui hem triat per començar una cançó del Víctor Manuel que porta per títol Vivir sin memòria i que, bueno, mira, ens ha agradat posar-la. Per tant, encetem aquesta edició d'avui del 5 a la setmana amb Vivir sin memòria.
Creer en Dios, sin alguien superior que me sugiera cosas desde un televisor. Puedo vivir sin fachas, sin skins, sin toda aquella gente que afila ya los dientes ante el porvenir. Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria. Vivir sin más bandera que dos tibias mundas, una calavera y los ojos de ella. Puedo vivir sin albarés ni cascos, sin un montón de vascos, sin poli, sin gobierno, sin jueces, sin tabaco. Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria. De cada paso que anduvimos, sin memoria, sin memoria, sin memoria, de tantas cosas que he vivido. Quiero, porque iba a acostumbrarme después de tanto tiempo a que nadie me regañe. Puedo vivir sin héroes que me salven, sin perros que me ladren, con poco más que nada que algunos litros de aire. Pero no puedo vivir sin memoria, sin memoria, de cada paso que anduvimos. Sin memoria, sin memoria, sin memoria, de tantas cosas que he vivido. Sin memoria, sin memoria, sin memoria, de cada paso que anduvimos. Sin memoria, sin memoria, sin memoria, de tantas cosas que he vivido. Puedo vivir sin héroes que me salven, sin perros que me ladren, con poco más que nada que algunos litros de aire.
July 12, 1873, el dia que els federals de Cartagena, a Múrcia, declaren la seva independència del seu cantó, en el marc de la Primera República. De fet, ens hem de remuntar al cop d'estat, a l'intent de cop d'estat de 1873, que fa figa, que el govern espanyol aconsegueix aturar, i que afiança un cert republicanisme federalista en els electors. És a dir, es fan les eleccions a Corts Constituents i aquells guanyen de carrer. Però aquests federalistes, ja perquè veieu que les coses venen de lluny, aquests federalistes estan dividits entre dos bàndols. El bàndol que en diuen els benevolents, perquè són partidaris de, bueno, anar fent la descentralització des de les Corts Espanyoles i tal, i els intransigents, que són minoria, però que volen construir des de baix una federació de cantons d'Espanya, volen convertir Espanya, per comptes d'una nació de províncies, en una nació de cantons, o com podria ser ara, doncs, en una nació d'autonomies, més o menys basant-se en la divisió provincial. Vale. Amb tot això, es proclama la República Federal, de moment no pronunciant-se sobre quin tipus de federalisme volen, es proclama el 7 de juny de 1873, i quan el president Figueres fot el camp a França i el substitueix Pi Margall, que és nomenat president, llavors aquest trenca amb els intransigents, els diu que allò no pot ser, que han de fer-ho de mica en mica, han de fer el que ara en diríem una transició. Aquests intransigents, que no hi estan conformes, creen a Madrid un comitè de salut pública, seguint el model revolucionari francès, per anar, diguem-ne, impulsant la insurrecció. Inicialment volen fer una primera insurrecció, una primera proclamació de cantó a Madrid, però ja veuen que no se'n sortiran, i al final trien Cartagena. Trien Cartagena primer perquè la ciutat està molt defensada, per tant, l'exèrcit espanyol no podria fer-hi gaires coses, però també perquè allà hi ha l'esquadra espanyola, hi ha la majoria de vaixells de guerra. Ells també plantegen afegir-hi Cartagena, València, Barcelona, Sevilla, Múrcia, tot això volen fer-ho i tal. I llavors passa que, com dèiem, el 12 de juliol de 1873 s'inicia la insurrecció a la ciutat de Cartagena quan el regiment d'Àfrica es nega a fer el relleu de la guarnició del Font de Galera i constitueix una junta revolucionària de salvació pública que ocupa i l'Ajuntament, s'instal·la a l'Ajuntament i que demana amb el governador civil de Múrcia, que ja que són un estat federal, doncs proclami el cantó murcià i ells tinguin una certa independència i puguin anar fent. Què fa el govern d'Espanya a través del governador civil? Doncs ells proclamen el cantó murciano, fins i tot creant un exèrcit que posen sota la direcció del general Joan Contreras, que ha vingut de Madrid i que és favorable a les seves idees, que va a la flota, parla amb els mariners, amb les tripulacions i tal, i aconsegueix que la flota es posi també a costat dels que podríem dir revoltats. El general Contreras fa un comunicat de l'aixecament i de la creació de la Junta, demana al govern central que es creï el cantó murcià i que la província de Múrcia passi a ser un cantó de tot l'Estat dintre d'aquesta república federal que hi ha. I no només content amb això, comença a fer legislació. Per exemple, aprova una llei del divorci, suprimeix la pena de mort, suprimeix els monopolis, incauta els béns de l'Església, etc. I a més, crea juntes revolucionàries als diferents pobles de la província. La junta aquesta de Múrcia, doncs, passa a ser el poder executiu del cantó murcià, i Múrcia, en principi, funciona com una organització independent d'Espanya. Crea el seu propi exèrcit, crea el seu propi sistema tributari, fa les seves obres públiques i dissol la Diputació Provincial. I crea un directori perquè s'hi puguin afegir altres cantons que es puguin fer a altres llocs. I no content amb això, organitza expedicions militars per terra, cap a Orihuela, cap a Madrid, per exemple, i per mar, cap a València, cap a Màlaga, per poder escampar la seva idea del canton. Però la part marítima li fastigueja la llei del Salmerón. El Salmerón a Madrid aprova una llei que diu que són pirates tots els vaixells que portin la bandera del cantó, perquè hem fet una bandera pròpia, que porti la bandera del cantó de Múrcia, i, evidentment, els barcos d'alta nacionalitat com alemanys doncs, també s'hi fiquen, i a terra envia un exèrcit comandat per l'Arsenio Martínez Campos, el general Arsenio Martínez Campos, que els hi fot una palissa als que volien proclamar el cantó de València i després se'n va cap a Múrcia i els derrota a la batalla de Chinchilla. Total, que el dia 12 d'agost de 1873 el Martínez Campos dissol la Junta Revolucionària de Múrcia i només queda Cartagena allà aïllada. El Martínez Campos la rodejarà, diguem-ne, l'encerclarà, li farà el setge, i al final, doncs, els murcians hauran d'acabar rendint-se. De fet, abans trucaran o faran una carta amb el president dels Estats Units per demanar-li permís per posar la bandera americana i declarar-se un estat dels Estats Units, que evidentment el president dels Estats Units no contesta. I, per tant, al final, Cartagena, el 12 de gener de 1874, es rendirà i la fragata Numància agafarà tots els dissidents, tots els implicats amb tot això, uns 500, i els portarà cap a l'exili d'Oran, amb la qual cosa l'experiència cantonalista al cantó de Múrcia haurà desaparegut del mapa. Però jo no sé si inspirant-se en aquells cantonalistes o no, el moviment de llibertat sempre ha quedat present en el codi genètic humà, no? I, de fet, aquí hem triat una cançó que aquí a Catalunya es va fer molt, molt emblemàtica quan la cantava el grup de folk, que és aquella popular Vull ser lliure. Per tant, aquí teniu el grup de folk Vull ser lliure.
Vull ser lliure ara mateix i abans de ser un esclau enterreu-me sota el fang. Potser allà hi haurà pau i llibertat. No més guerres, no més guerres, no més guerres ara mateix,
ara mateix.
I abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang. Potser allà hi haurà pau i llibertat. Vull justícia, vull justícia ara mateix,
ara mateix.
I abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang. Potser allà hi haurà pau i llibertat. Prou misèria, ara mateix,
ara mateix.
I abans de ser un esclau, enterreu-me sota el fang. Potser allà hi haurà pau i llibertat.
Libertad. 13 de juliol de 1936, el dia que a Madrid és assassinat el diputat José Calvo Sotelo, donant peu a que s'avanci el cop d'estat del general Franco. Però anem a repassar una mica aquesta figura, perquè, bueno, sembla que tenia bastant pes. És un noi originari de Galícia, d'origen gallec, germà gran, del dramaturg Joaquín Calvo Sotelo, que va estudiar dret a Saragossa i a Madrid, on es va doctorar amb un premi extraordinari que li va permetre ingressar ja a l'any 1916 al cos d'advocats de l'Estat, militant en el partit de l'Antonio Maura i començant a escriure les seves obres, on, diguem-ne, deixa clar que s'ha de reformar el sistema liberal que tenim allà, però hi ha amb algunes insinuacions autoritaristes, no? Gràcies a que el nomenen o es presenta com a secretària de l'Ateneu de Madrid, doncs coneix tota la intel·lectualitat del moment i, per tant, allò és una catapulta perquè l'any 1919 pugui aconseguir un acte de diputat a les Corts pel districte de Carballiño, per la seva Galícia, i dintre del partit de Maura, que el tindrà molt en compte, pensem que és una persona brillant, i l'any 1921 el farà governador civil primer de la província d'Ourense, de la seva natal província d'Ourense, i després de València. Però quan arriba la dictadura de Primo de Rivera, l'any 1923, hi ha una divisió dintre el partit de Maura, si s'ha de col·laborar o no, i ell és partidari, i de fet s'hi fica, dels col·laboracionistes amb el Primo de Rivera, perquè ell creu que es fan falta reformes a l'Estat. El Primo de Rivera el col·loca a la Direcció General de l'Administració i ell busca, doncs, lluitar contra la impotència econòmica i el caciquisme i promou els estatuts municipals i els estatuts provincials, és a dir, dona més poder als ajuntaments i a les diputacions provincials enfront dels cacics, que en aquell moment eren els que tallaven el bacallà. I ho complementa amb un sistema de mancomunitats regionals que aplica a Galícia i a València, però que aquí sí que les oligarquies locals ja no traguen, s'hi oposen molt fort i acaba fracassant. Però ell encara ho resoldrà o mig resoldrà augmentant el paper dels governadors civils i creant delegats governatius. La seva funció i la seva eficàcia al davant d'aquest departament fa que el president del govern el nomeni ministre d'Hisenda, l'any 1925, i ell intenti també reformar el sistema econòmic espanyol superant el liberalisme clàssic. Crea un estat intervencionista que origina o que crea la CAMSA, crea el Banc de Crèdit Local, el Banc Exterior d'Espanya, el Banc Hipotecari, nacionalitza empreses, promou una llei de contraband i reforça la inspecció tributària, no? Tot això, evidentment, l'oposició a Primo de Rivera, doncs, li agafa un patatús, i per això quan el 1929 plega Primo de Rivera, amb ell l'obliguen a dimitir. Però ell vol continuar mantenint-se amb la política i crea la Unió Monàrquica Nacional, que intenta agrupar els partidaris de la monarquia. Quan es proclama la Segona República, clar, ell té un passat, es veu obligat a agafar l'exili. Primer ha de marxar a Lisboa i després marxa a París entre el 1931 i el 1934, i allà a París coneixerà el que li permetrà decantar definitivament la balança cap a un costat o cap a l'altre. Coneixerà l'autoritarisme nacionalista monàrquic del Charles Maurras, que té postures que ja vistes des de la perspectiva d'avui, diguem que són precursores del feixisme, cooperativisme, allò corporativista, que ell va recollint en els seus llibres i, per tant, va impregnant la seva ideologia. Quan es torna a la Segona República, quan s'acaba les Corts Constituents, ell havia estat triat diputat per Ourense, però com que era exiliat polític no va poder exercir com a diputat. A les properes eleccions legislatives es presenta, del 1933 es presenta, i és elegit diputat per Ourense pel Partit de Renovació Espanyola. Torna a Espanya el 4 de maig de 1934 perquè el govern republicà fa una amnistia i, per tant, ja pot ocupar el seu escó de diputat per la província d'Ourense. Crearà un partit a la idea aquesta del Charles Maurras, un partit que també té coses del feixisme de Mussolini i que intenta agrupar gent contrària, organitzacions contràries al règim existent, mitjançant la creació del Bloc Nacional, que defensa que la monarquia és un instrument per recuperar o per superar el liberalisme parlamentari i crear un executiu potent i estatalitzador, com és, per exemple, el de Mussolini. Però a les eleccions no treu els resultats que volia treure i intenta unir-se amb Falange Espanyola, i el José Antonio Primo de Rivera li diu que botifarra, que no vol saber de res d'ell. Però, clar, el seu partit és important dintre del Parlament, i quan es produeix l'any 36 la victòria del Front Popular, ell és un interlocutor vàlid i, per tant, un enemic de tots els republicans. I per això, la nit de la matinada del 13 de juliol de 1936, uns milicians es presenten a casa seva amb una camioneta de la Guàrdia d'Assalt, li diuen que ha d'anar a un lloc, se l'emporten i, evidentment, acaba morint. I això precipitarà, com dèiem, la rebel·lió militar de Mola, Godet, Varela, Franco, Fanjul, Sanjurjo, etc., que declararà Calvo Sotelo el primer màrtir de la croada contra els enemics de la pàtria. I com que hem parlat de l'assassinat del diputat José Calvo Sotelo, origen de la Guerra Civil Espanyola, ens sembla, mira, per allò de treure una mica de ferro, posar la cançó dels Blaumut, Qui va matar el senyor Cordills. Descansem, doncs, de revolucions i descansem de guerres civils i escoltem Qui va matar el senyor Cordills.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
14 de juliol de 1983, el dia que es crea a Catalunya el cos de policia autonòmica conegut com Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra, naturalment, moderns, perquè els antics venen de bastant enrere. Concretament, venen després de la guerra que motiva els fets de 1714 i s'originen com a escamots locals armats que substituiran el sometent per poder perseguir els residus carlins que queden per aquestes muntanyes del Principat. De fet, serà el 21 d'abril de 1719 quan el capità general de Catalunya, Francesco Pio di Savoia, crei a les esquadres de vilatans, que se'n diu en aquell moment, on cada poble, diguem-ne, té un corregidor i té una colla d'escamots que formen part d'aquesta milícia. Un d'ells destaca, el batlle de Valls, l'alcalde de Valls, Pere Anton Baciana, és el cap de l'esquadra de la ciutat de Valls, i aquestes esquadres, quan s'acaba la guerra d'aquesta, quan es pacifica tot el territori, cap allà l'any 1721, es dissolen, i només queden la de Valls, presidida per aquest Pere Anton Baciana, i després la de Cardona. I allà s'anomenen Esquadres de Paisanos Armados, perquè no, el català no ens fes mal, i és una de les policies més antigues d'Europa. Bé, el Baciana reorganitza la seva, la de Valls, l'amplia, i el 1735 renuncia, perquè ja s'ha fet gran, i passa el títol de jefe de tot plegat al seu fill, el Pere Màrtir Baciana, i per tant s'instaura el costum de que el cap d'aquell corregiment de Valls sigui un Baciana. Bueno, per això avui en dia en diem, segons on es diuen els Mossos de Baciana. Bé, quines funcions tenien aquests escamots o aquests grups? Doncs neutralitzar la delinqüència comuna pel seu propi municipi i els pobles de l'entorn més petits, perseguir contrabandistes i homes armats, detenir caçadors furtius, transportar detinguts, evitar la prostitució, el joc il·legal, és a dir, feien una mica de substitut de la policia. I per ajustar-ho més, perquè en van apareixent a altres llocs, no? Amer, Santa Coloma de Farners, Falset, Torres del Segre, Riudoms, Piera, etc., van apareixent a altres llocs. El 27 de maig de 1817, el capità general Castaños, el capità general de Catalunya, dicta el primer reglament de les esquadres de Catalunya que marca com han d'anar funcionant. El 1836 ja es veu que aquella qüestió hereditària dels Baciana no té futur, i per tant els propis Baciana renuncien a que això es vagi passant de pares a fills i es converteixi en hereditari. El 1868 el cos està a punt de desaparèixer perquè el general Prim l'abolirà i el substituirà per la nova Guàrdia Civil, però la restauració dels Borbons que ve després de l'episodi de l'Amadeu de Savoia torna la qüestió a la situació anterior, però llavors ho posa sota la jurisdicció de les diputacions. I bé, quan Lleida, Girona i Tarragona diuen no, nosaltres no volem assumir aquest cost. No. I, per tant, els Mossos, aquesta organització prèvia, aquests regiments previs dels Mossos, queden només a la Diputació de Barcelona, que sí que els recupera i que estableix destacaments a Torelló, Gironella, La Garriga, Monistrol, Sant Quintí de Mediona i Sant Cugat. El 1914... quan es crea la Mancomunitat de Catalunya i s'ajunten les quatre diputacions provincials, es mantenen les esquadres, però depenen directament del capità general de Catalunya i del governador civil. La dictadura de Primo de Rivera aboleix la Mancomunitat, però, curiosament, manté el cos aquest. Li canvia l'uniforme, li fa un altre aspecte, però ja sabem que el Primo de Rivera era més aviat militarista, no? El cos el reorganitza amb tres esquadres que tenen seu a Sallent, a La Garriga i a Piera. Quan es proclama la República, l'any 31, el 14 d'abril, es proclama la República i el comandant d'aquestes esquadres, el comandant Bufalà, desapareix, se'n va, sense deixar ordres als Mossos d'Esquadra, i aleshores és quan el capità d'esquadra de La Garriga, el capità Federic Escofet, es presenta, assumeix el comandament, es presenta davant del president Macià i diu: els Mossos a les seves ordres, senyor. I el Macià destitueix el Bufalà aquell i confirma l'Escofet com a cap. Durant tota la fase prèvia via la Guerra Civil, els Mossos es mantindran fidels a la Generalitat, sobretot els fets d'octubre del 34, que vindrà l'exèrcit espanyol i aturarà, i llavors els Mossos cauran en desgràcia. Clar, a l'haver-se posat al costat de la Generalitat i ser la Generalitat derrotada, els Mossos són desarmats, els caps són destituïts i se n'anomenen uns de nous que són més de, bueno, són, diguem-ne, favorables al govern, fins que L'esquerra guanya les eleccions de 1936, torna a restaurar la Generalitat i, per tant, els Mossos d'Esquadra tornen a agafar un paper protagonista. Hi haurà la revolta, hi haurà, vaja, la Guerra Civil, i amb la derrota de la Guerra Civil els Mossos hauran d'agafar les cames i se n'hauran d'anar cap a l'exili i el cos serà abolit per la dictadura de Franco. Però l'any 1951, el marquès de Castellfluorite, que és el president de la Diputació de Barcelona, demana al Ministeri de Governació i li concedeixen crear una secció de Mossos d'Esquadra amb uns militars provinents de l'exèrcit, de la Policia Armada, de la Guàrdia Civil, etc., que farà funcions quasi bé d'uixer de la Diputació de Barcelona. La mort del dictador que enceta la transició democràtica i que fa que el 1978 Tarradellas torni a Catalunya permet ampliar aquest cos i començar a donar-li. Però el Tarradellas no vol que els Mossos d'Esquadra siguin la policia catalana. Ell vol que el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil es fagin cossos de la Generalitat, cosa que, evidentment, no aconsegueix. I el 1980, el 25 d'octubre, Interior i Defensa cediran els Mossos d'Esquadra a la Generalitat, que, com dèiem, l'any 83 farà aquest cos dels Mossos d'Esquadra Policia Autonòmica de Catalunya. Una policia autonòmica que igual haurà de servir per fregir uns ous com per pintar una paret o, jo què sé, o recollir un gos, no? Farà totes les funcions. Per això, no ho sé, hem buscat una cançó una mica divertida, una mica entretinguda, i una cançó, bueno, que aquí va tenir molt èxit, és aquella famosa cançó del Pedro Navaja en la versió de l'Orquestra Plateria. La policia que vigilava el Pedro Navaja podria ben bé els Mossos d'Esquadra. Per tant, aquí teniu Orquestra Plateria, Pedro Navaja.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar. El día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina el viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libren de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. De oro iba alumbrando toda la avenida, y mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. A él le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, adiós.
Sorpresas, sorpresas te da la vida, ay.
Pedro Navaja matando esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay.
Mira, Pedrito, jugabas fuerte, pero hoy se acabó tu suerte y a tu vez.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay.
Juanito. Del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
15 de juliol de 1960, el dia que les tropes de la ONU arriben a Katanga per intentar frenar la guerra civil fruit de la declaració d'independència d'aquesta regió del Congo proclamada per Moïse Tshombe. Katanga, de fet, com dèiem, és una regió de la República Democràtica del Congo amb capital a Lubumbashi, i que està habitada per un munt de grups ètnics, els Luba, els Emba, els Lunda, els... bueno, un munt d'aquests. Però, més que això, és important perquè és una zona on hi ha molta riquesa minera. Zinc, coure, cobalt, cadmi i metalls raros. Això ha fet, doncs, que en època moderna sigui molt cobejada per les potències mundials, sobretot les econòmiques. Però, si tirem enrere, es considera que és la regió d'on són originaris els pigmeus, que van ser-ne els primers habitants, i que des del segle X ja havien fet una cultura i utilitzaven una moneda a base de coure, un metall que controlava una secta, bueno, és igual. Katanga, en qualsevol cas, acaba, durant el segle XVIII, integrat en el regne Lunda, amb unes quantes ètnies d'aquestes. Quan arribem cap a finals del segle XIX, hi ha un comerciant de Tanzània, dit Msiri, que funda un estat, un regne, el regne Yeke, que aguanta durant uns anys fins que els belgues, que ja comencen a tenir interessos allà, comencen a veure que allò interessa des del punt de vista econòmic, doncs liquiden el rei aquest, el Msiri aquest, i es queden amb aquell territori, afegint-lo a l'estat independent del Congo, que ja tenen, i que convé no oblidar que des del 1900 era una possessió personal, era com un xalet, del rei Leopoldo II de Bèlgica. Ho va ser des del 1885 fins al 1908, quan aquest, pressionat per les corrents demogràfiques, va dir, bueno, escolta, allò, aquell xalet que tens a Àfrica, poder que el donguis al país. I ell el va cedir a Bèlgica i va passar de ser l'estat independent del Congo a ser el Congo belga. Del 1920 al 1933, Katanga, com que està dintre d'això, va tenint una gran autonomia, i això permet que les companyies mineres comencin a ficar-hi el nas, especialment la Unió Minera de l'Alto Katanga. que encapçalada per belgues, naturalment, i que utilitzen mercenaris i guàrdies de lloguer per poder tenir la població controlada i poder fer el que els hi dongui la gana allà dintre. Però arriben els corrents independentistes i comença a haver-hi una lluita, comença a haver-hi una oposició que portarà a que el 30 de juny de 1960 aquell Congo belga agafi la independència en nom, amb el nom de República del Congo. Una República del Congo que tindrà com a primer ministre a Patrice Lumumba i tindrà com a president a Josep Kasavubu. S'inicia un període, però, de gran convulsió interna, de grans convulsions internes, lluites dels diferents grups, que faran que el dia 11 de juliol de 1960 Katanga es declari independent sota el lideratge de Moïse Tshombe. Aquí, naturalment, la Unió Minera el recolza, perquè veu que així ens haurà de pagar menys, i algunes potències occidentals. Lumumba és fet fora, acabarà assassinat, el posen, el fan, el foten al carrer, i el setembre de 1960 serà assassinat després d'un cop d'estat que per sota ha preparat Estats Units i han preparat Estats Units i Bèlgica, i que durà a terme José Mobutu i que provocarà una entrada en una guerra civil que obligarà a que uns quants dies després, com dic, vagin els soldats de la ONU a posar pau entre els dos territoris. Amb la intervenció d'aquestes forces de la ONU, que, com dèiem, arriben el 15 de juliol de 1960, fonamentalment són sueques, el govern independent de Katanga perd precisament la seva independència i acaba capitulant el 15 de gener de 1963, després d'una guerra molt cruenta, amb el Pla de Reconciliació Nacional, i per tant es torna a integrar a la República Democràtica del Congo, on s'hi quedarà, malgrat algunes lluites secessionistes, les guerres de Shaba, que no tindran absolutament cap èxit. Mobutu transformarà el país l'any 1971 amb el Zaire, i el 1997 el faran fora quan els Estats Units deixin d'estar interessats en donar suport a tot aquell estat. Hi haurà una nova revolta amb Laurent Desiré Kabila, que proclamarà la República Democràtica del Congo des de l'any 1997 fins als nostres dies. I aquelles convulsions del Congo van fer que fins i tot s'hi dediquessin cançons que avui en dia podem considerar de molt mal gust, però que en aquell moment, mira, la gent reia, no? És el cas del Dodó Escolà, aquell cantant català que cantava en castellà, també té cançons en català, però que va crear aquell gran èxit que va ser un estiu, Què passa en el Congo? Us deixem, doncs, amb Què passa en el Congo.
¿Qué pasa en el Congo?
Según dice la prensa, la tensión es inmensa y el problema no manco, porque tiran al blanco. Si mandan los mumbas, se iría un Katanga, menuda sandunga que se organizó. Katanga, los mumbas, Katanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Qué blanco que pilla, qué blanco que pilla, lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco capilla, que blanco capilla lo hace mondongo. Ayer fue Kasavubu, que mandaba en el Congo. Hoy va y dice Mobutu, yo te quito de Congo. La cosa está negra, lo dice mi suegra, mi tía María y mi primo José. Y no es para menos, pues eso moreno le dan a los blancos matica café. Matica café, machetazo, desde tieso, entierro y encima una mata café.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pillan, que blanco que pillan lo hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pilla, que blanco que pilla, lo hace mondongo.
Que si son los bolubas, porque están como cubas. Que así Mr. H se ha metido en un bache. Lo mumba, catanga, catanga, lo mumba, la selva retumba, repica el bongo. Catanga, lo mumba, catanga, menuda mandanga que tiene el gacho.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco capilla, que blanco capilla, hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo?
¿Qué pasa en el Congo? Que blanco capilla, que blanco capilla, no hace mondongo.
¿Qué pasa en el Congo? 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 ¿Qué pasa en el Congo?
Que blanco que pillan, lo hace mondongo.
Radio Vilafranca, la vostra ràdio.
16 de juliol de 1969, el dia que des de la base de Cap Canaveral és llançat a l'Apollo 11 amb tres astronautes, dels quals dos seran els primers homes que trepitgin la Lluna. Situem-nos, doncs, el 16 de juliol de 1969 a Cap Canaveral. El comandant de la missió, Neil Armstrong, el pilot del mòdul lunar Eagle, Edwin Aldrin, i el pilot del mòdul de comandament Columbia, Michael Collins, s'embarquen a la nau per ser llançats per un coet Saturn V. Això tindrà lloc a la 1:32 i un cop enlairat el coet, Cap Canaveral transferirà el control de l'operació a la base aquella de Houston, i superades les tres fases de l'enlairament i havent perdut ja les dues primeres parts del coet, l'Apollo 11 entrarà en òrbita al voltant de la Terra. Donarà dues voltes a la Terra mentre els astronautes van calibrant els instruments i posant-ho tot a punt i connectant-se amb les 15 estacions de seguiment que hi ha a tota la Terra, i aleshores entra la tercera fase en funcionament i dispara la nau cap a la Lluna. Després de tres dies de navegació, l'Apollo 11 entrarà en òrbita al voltant de la Lluna mentre està la cara oculta, la qual cosa crea, evidentment, a la Terra un allò tothom mossegant-se les ungles, i perquè està incomunicada. Però bé, tot funciona a la perfecció. Armstrong i Aldrin passaran al mòdul lunar, al mòdul, mentre a la tercera òrbita, a la tretzena òrbita, Collins accionarà des del mòdul de comandament el mecanisme de desconnexió i l'Eagle se separarà i començarà a baixar cap a la superfície de la Lluna. En pocs minuts iniciarà la maniobra final de baixada, supervisada per Aldrin des del mòdul de comandament, un allunatge que serà suau i que permetrà, doncs, sentir aquella frase Houston, aquí la baixa tranquil·litat, el àguila ha alunissado, l'àguila ha allunat. No sé si seria així a la base de Houston. Es fan les comprovacions pertinents, tot va bé, i l'Armstrong sol·licita permís per fer la primera activitat fora del vehicle. Els hi concedeixen i 6 hores i mitja després de l'allunatge els astronautes surten del mòdul. El primer que surt és l'Armstrong, que baixa l'escala, activa una càmera de televisió perquè ho pugui veure tot el món, i a les 2:56 del dia 21 de juliol de 1969 pronuncia aquella famosa frase: aquest és un petit pas per un home, però un gran salt per la humanitat. Mentrestant, l'Aldrin, que també ha de sortir, es prepara per sortir. L'Armstrong va fent fotos, va començant a fer coses, i quan tots dos ja estan a la Lluna, comencen a instal·lar aparells, descobreixen una placa commemorativa, posen una càmera de televisió a 20 metres del mòdul per poder anar filmant, despleguen una bandera dels Estats Units i, com no, tenen una conversa breu, però conversa al cap i a la fi amb el president Nixon, mentre allà estan el Collins va dalt, anant donant toms i esperant que tornin. Després de 2 hores sobre la Lluna i havent recollit 22 quilos de roques, l'Aldrin torna cap al mòdul lunar i després l'Armstrong també, i els hi concedeixen una siesta, dormir durant 4 hores i 20 minuts. Però a les 19:34 han de començar a tornar. El mòdul lunar Eagle s'enlaira de la Lluna, entra en òrbita lunar a 500 quilòmetres del mòdul Columbia, el mòdul de comandament, i es van acostant. 3 hores i mitja més tard volen ja en formació. Llavors l'Eagle gira 180 graus, s'encara amb el Columbia i s'acopla. mentre continuen orbitant al voltant de la Lluna. Es tracta d'agafar totes aquelles pedres que havien recollit, passar-les de l'Eagle al Columbia, passar els dos astronautes també, i dues hores més tard, a les 6:35 del mateix dia, encenen els motors del mòdul, se separen de l'Eagle, abandonen l'Eagle allà i comencen el retorn a la Terra seguint una trajectòria de caiguda que durarà unes 60 hores. Mentrestant, Houston ha vist que la zona prevista per aterrar hi havien temporals i, per tant, els hi canvia el destinació. Aniran 1.500 quilòmetres al sud de Hawaii, on el recollirà el portaavions Hornet. Quan falten uns quilòmetres per arribar, per entrar a l'aigua o per caure a l'aigua, el mòdul de comandament se separa del mòdul de servei i entra i torna a entrar a la Terra. Penseu que en aquell moment va a 40.000 km per hora i ha de reduir a uns 100-200 km per hora per poder obrir els paracaigudes sense risc de rotura. Ho fa tranquil·lament. A 8 km d'altura s'obren dos paracaigudes que estabilitzen la baixada, i quan falten 3 km per impactar sobre l'aigua, es tornen a obrir tres paracaigudes més i dos principals, dos de més grans, de 25 metres de diàmetre, que fan que baixi lentament i que a les 6:50 del dia 24 de juliol de 1969, és a dir, 8 dies, 3 hores, 18 minuts i 35 segons més tard d'haver-se enlairat aquell dia 16 de juliol, doncs el Columbia a terra, ameritza, cau al mar. La missió ha conclòs. I com que resulta que doncs ja havíem aconseguit anar a la Lluna, l'equip ha pensat que s'estaria bé, l'equip, vull dir, el Toni, el Marc i la Goretti, i jo també, estaria bé acabar el programa d'avui amb una cançó dedicada a la Lluna. Hem trobat una magnifiquíssima versió del Moon River, del mític Moon River, que canta l'Andrea Motis i toca junt amb el Joan Chamorro, i ens sembla una manera perfecta d'acabar aquest programa d'avui, de dir-vos que us esperem la setmana vinent amb 5 efemèrides més, i de recordar-vos que també podeu escoltar les efemèrides per separat en la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Per tant, tanquem aquest programa d'avui amb molts desitjos de felicitat per tothom i aquesta versió del Joan Chamorro i l'Andrea Motis del mític Moon River. A reveure.
Moon River, way there down the mine, I'm crossing you in sail. Someday all dreams make a your heart breaker, whatever you're going, I'm going your way. Two drifters up to see the world, there's a lot of world to see. Well, said a lot of words to see. Well, after the same rainbows end, waiting round a bend, my huckleberry friend, moon, river, and
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.